Ràdio Maricel a cel obert. La sessió ordinària del ple del mes de juny, que es va celebrar ahir a les 7 de la tarda amb l'Ajuntament, va acabar quarts de 12. Joan, bon dia.
Bon dia, un quart de 12.
Vinga, afinem-ho més, eh?
Sí, un quart de 12. Una sessió llarguíssima, com...
D'entrada no ho semblava,
ni aquesta, ni l'anterior, vaja, i per tant ens anem repetint.
És la cançó repetitiva que anem comentant, sí, cada cop que ens toca fer el resum de la sessió.
De fet, hem salvat els punts que, doncs, que ara els en resumirem de manera, doncs, més pormenoritzada, i sumen una hora i mitja de talls, doncs 4 hores i quart de ple, dels quals, doncs, hem pogut rescatar aquesta hora i mitja de talls, doncs hi ha aquí un decalatge força important. Doncs és la tònica de tota la legislatura i no s'hi pot fer res, malgrat que hi hagi les quotes de temps ja establertes, el marcador que pita, doncs això allarga. I hem de fer una altra prèvia encara. El nou sistema de megafonia de l'Ajuntament, que es va estrenar el passat ple, doncs en aquest ple ja ens ha ocasionat algun petit
problema.
Sí, algun petit entrebanc, i és que doncs hi ha unes variacions en el volum de sortida, on tenim endollada l'enregistradora, va provocar que les dues darreres mocions que van entrar pel torn d'urgència no quedessin enregistrades, i no ho vam detectar perquè no estem contínuament allò comprovant, doncs, el nivell d'entrada, i per tant aquestes mocions no van poder quedar malauradament registrades, i tampoc entra correctament el so del micròfon del saló de plens, del micròfon que es fa servir pel públic, de manera que no vam poder enregistrar, i per tant no les passarem perquè no van quedar enregistrades doncs els petits parlaments que van fer el jutge de pau Fermí Carbolós i el jutge de pau suplent davant del públic, i tampoc, doncs, les intervencions finals del públic. Malauradament, doncs, són aquelles coses que s'hauran, esperem, anar corregint, perquè en principi,
per no trobar-nos,
si s'instal·la un nou sistema,
com
és per
com
millorar i no per donar passes enrere. Ara que la cosa més o menys funcionava, ara ens hem de tornar a trobar en aquesta situació. Mirarem d'arranjar-ho. No afecta els punts que sí que els resumirem, exceptuant en l'última, perquè tot comença en la part final de la moció de l'1 d'octubre, o sigui, de la plaça de l'1 d'octubre, i bé, no hi podem fer res, perquè si algú baixa, doncs no ho podem veure, no tenim el do de la ubiqüitat, i aleshores aquestes coses poden passar. Esperem, doncs, que es pugui corregir de cara a propers plens.
Doncs, d'entrada, els demanem, com dèiem, disculpes per més aquestes petites contingències.
Més que res, perquè aquesta contingència sí que afectarà qui vulgui escoltar el ple sencer. Que no és que no ho puguem passar ara en el resum, sinó que en el ple sencer tampoc ho podrem passar, perquè no es van registrar es van registrar, sí, un sou, això, i clar, per posar això no posem res.
És evident. Ara mateix les 10 i 20 minuts del matí, per tant, comencem, Joan, ja a desgranar una miqueta el que va donar d'ací aquest ple, que és el penúltim abans no arribi al parèntesi de les vacances de l'estiu. En quedarà un mes, el de juliol.
I després ja els plens que vindran a partir del setembre ja seran allò, els plens preelectorals.
Exacte.
Tothom estarà així ja de,
enfocats tots molt a la campanya
de les eleccions del maig de l'any vinent. Doncs, bàsicament, del ple d'ahir destacaríem 5 punts, que són els 5 talls que els hem posat. Per una banda, doncs, el pla d'inversions del romanent d'aquest any. De fet, es presenta en roda de premsa,
sí.
No podrem anar a la roda de premsa perquè estarem explicant-los al ple, però és d'aquí mitja horeta. També la no aprovació d'un encàrrec urbanístic per redactar el pla parcial de la Granja 2, els ho explicarem després. Un punt que entrava per l'urgència sobre els habitatges turístics, a l'explicació breu que va fer l'alcalde sobre el contenciós administratiu que l'advocacia de l'Estat ha presentat pel tema de la consulta de les botigues i, per últim, la sol·licitud de canvi d'anomenar com a plaça 1 d'octubre doncs allò la rotonda del Rubier. Ens vam equivocar perquè vam dir la cruïlla entre el camí Capellans i l'avinguda Sofia, no? Clar, camí Capellans no és aquell tros d'allà.
Queda clar que és la rotonda, com els dèiem en començar el programa, que és la que queda tot just al costat del Camp de Rubi de Santa Bàrbara, és la de la Punxa.
Del Pirulí o el
Dingli com es coneix.
Aquests són els punts que destacarem en el resum del ple d'avui.
Un ple que, per altra banda, ens deixa alguns noms propis, com per exemple... Ja ho vàrem piular ahir mateix, però l'alcalde Miquel Forns, que serà el nou vicepresident de la Diputació de Barcelona després de la marxa de Mercè Conesa, que va estar a Sitges doncs, fa pocs dies. Així ho va admetre el propi Miquel Forns després de la felicitació, Joan, que va rebre de part de la regidora Carme Gasulla.
Sí, efectivament, Carme Gasulla, quan va començar la seva primera intervenció en el ple, va felicitar l'alcalde Forns amb aquest per aquest nomenament, i ell doncs, va agrair la felicitació. D'aquesta manera doncs, es destapava aquesta notícia. És evident que hi ha d'haver canvis en l'organigrama dels diputats de la Diputació a partir de la marxa de la presidenta Mercè Conesa, que se'n va a dirigir al Port de Barcelona, i per tant és en aquest sentit Miquel Forns una de les persones que de diputat de turisme passarà a vicepresident de la Diputació. No sabem més,
simplement. Sí, no, va ser un fet allò, no sé si dir anecdòtic, el fet que Carme Gasulla felicités l'alcalde per aquest nou nomenament com a vicepresident de la Diputació de Barcelona.
També es va aprovar de manera unànime el nomenament de Fermí Grabulosa i Miquel Àngel Hernán Sáez com a jutges de pau titular i suplent de Sitges, aquest nomenament que va a càrrec del ple. Després de la sol·licitud també hi havia hagut una sol·licitud del senyor Miret, que havia ocupat també durant anys el càrrec de jutge de pau suplent, però la va presentar fora de termini, segons es va explicar ahir. Per cert, Lluís Marcel va dir a Fermí Grabulosa que agafi el seu exemple i que també doncs, pensi que són molts anys. Mercè porta més temps que Grabulosa, però gairebé, oi? Doncs que
es poden donar la mà en aquest sentit.
D'aquesta manera doncs, va fer un petit riure. Va un agraïment públic dels dos jutges de pau, el titular i el suplent. Saben que és una feina desinteressada, doncs de servei a la comunitat, la que es fa des del jutjat de pau. A continuació es van aprovar un expedient de modificació de les bases d'execució del pressupost general per adaptar-lo a la nova llei de contractació. I a continuació, sí, ja ens aturem en el que probablement és el punt més important de l'ordre del dia d'ahir, que és l'aprovació de 35 inversions i l'amortització de 6 milions d'euros de deute amb els 20 milions d'euros que hi ha de romanent. Són les inversions que s'aproven d'aquest any. D'aquestes 35 inversions són 14 milions d'euros en total, des de la rehabilitació del Maricel de Terra, la compra del patronat s'hi destina 1 milió d'euros, la rehabilitació també del tram de la carretera de les Botigues, el col·lector d'aigües pluvials del Vinyet, l'inici de la construcció del nou camp de rugbi, que costarà 4 milions d'euros, però que en principi s'hi destinin 25.000 euros allò amb una partida inicial, o per exemple la liquidació del deute històric amb la concessionària de la neteja és un altre dels aspectes, o el reforç de la policia local amb 9 agents que s'incorporaran durant la temporada d'estiu. Per tant, doncs, algunes d'aquestes 35 inversions que segons l'alcalde compleixen per una banda el pla de mandat i per l'altra banda doncs, es dediquen a equipaments nous i a actualitzacions d'equipaments ja existents. D'entrada ho va explicar Pep Moliner. No tot són flors i violes, va dir Carme Gasulla, i fins i tot es va queixar del fet de que alguns tècnics dels departaments signessin qüestions que tenien més relació amb projectes arquitectònics o constructius que doncs, competirien a un altre tipus de tècnics. L'explicació va ser que doncs, són aspectes molt, molt puntuals i molt concrets i que aleshores sí que poden assumir-lo aquesta tipologia de tècnics. En Lluís Mercè va voler ser irònic en la seva intervenció i va dir que cal felicitar el contribuent perquè tenim superàvit gràcies, entre altres coses, a la pressió fiscal que s'estableix. A partir d'aquí, doncs, el que va reclamar Mercè és que hi hagués una reducció d'aquesta pressió fiscal, donat que hi ha hagut ja oportunitats de fer-ho i no s'ha fet. En aquest sentit, la resposta de Miquel Forns va ser que efectivament hi ha una important pressió fiscal, però que precisament és amb aquests diners dels contribuents amb els que es poden fer aquestes actuacions, diguem, d'actualització i de millora dels serveis de Sitges. Pol Vigó, per exemple, que va reclamar unes inversions amb un caire més social, una qüestió que li va acceptar Pep Moliner, o Ricard Vicente, que va exigir una execució més eficient de les inversions. Recordin que ara hi ha també el pla d'inversions del romanent de les inversions sostenibles i, per tant, doncs, va reclamar més eficiència en la maquinària municipal a l'hora de l'execució de totes aquestes inversions. Com dèiem, un pla molt important, 35 inversions més 6 milions d'amortització del deute, en total 14 milions d'inversions sobre un total de 20 milions de romanent que d'aquesta manera doncs, permetran actualitzar en bona mesura alguns dels equipaments existents i, per altra banda, doncs, permetran també aquest aixugament de bona part del deute de l'Ajuntament de Sitges. Presenta el punt el regidor Pep Moliner.
Bé, moltes gràcies, senyor Batlle, de nou. En aquest seré un xic més extens que en el punt anterior, perquè realment ens trobem en un dictamen important per la vila. Ens trobem un dictamen que després de molts anys d'esforços per part de tothom, per part de partits polítics, per part de ciutadans, per part del govern anterior i dels partits que aquí el representen, especialment el Lluís, la Vinyet, el Ferran i altres regidors que van formar part de l'anterior govern i actualment el govern en el qual ara formem part, els grups del PDeCAT, Demòcrates i Esquerra Republicana, amb la portaveu l'Aurora i el Batlle Miquel Forns, agrair el compromís que hi ha hagut amb aquest Ajuntament. Hem passat moments molt difícils i aquest dictamen aprova unes inversions del romanent del 2018, on després de molts anys podem invertir per complir els requisits mínims de la Llei d'Estabilitat Pressupostària, doncs podem complir els compromisos per aconseguir un futur millor per Sitges i per aconseguir que els seus veïns i veïnes gaudeixin doncs, d'unes inversions, d'un estat en general de Sitges molt millor del que teníem fa 8 anys. Parlem d'unes 35 inversions, com tots heu pogut comprovar, amb totes les memòries que us hem passat, i actuacions molt necessàries per la població. Reparteixo, no som nosaltres. Hi ha hagut molts ajuntaments amb una situació semblant a la nostra. Hi ha hagut ajuntaments amb grans deutes que no et permetien llavors gaudir d'aquests romanents de tresoreria perquè no complies els requisits mínims que exigia la llei. I per tant, gràcies a aquests 19 milions d'euros d'estalvi, nosaltres ara podem invertir amb necessitats reals, que tots els portaveus coincidim, i podem invertir amb allò necessari per la vila. Hi ha tot el llistat d'inversions, en repassaré algunes, però repeteixo, ens trobem en un moment transcendent, en un moment important, en un moment de canvi total per l'Ajuntament de Sitges, ja que l'Ajuntament de Sitges pot disposar d'una situació econòmica molt sanejada, pot disposar de diners a la caixa per fer les inversions efectives i, per tant, ens trobem en un moment d'impàs transcendent pel municipi de Sitges després de 8 anys molt difícils per la nostra vila i les seves arques municipals. Com deia, inversions importants, una de les més significatives i en el qual ja fa molts anys que perseguim també l'anterior govern, com és la rehabilitació i la restauració del Palau Maricel Terra, com a espai museístic adaptat als requeriments del segle XXI, on s'hi destinarà un milió d'euros, Un altre valor important és la compra del patronat. La compra del patronat, jo sempre, des que estic al govern, sentia de l'alcalde Miquel Forns la necessitat de realitzar aquesta compra, i després d'anys d'espera la Generalitat ens ha ofert la possibilitat d'adquirir aquest equipament, i per tant hem consignat gairebé 1 milió d'euros al preu de compra que se li ha posat a l'edifici. Una altra actuació important contemplada en el romanent pressupostària és la rehabilitació de l'antiga carretera de les botigues, molt demanada també per la majoria dels grups municipals d'aquest consistori, i moltes altres que beneficiaran els veïns del poble de Sitges. També hem de destacar la construcció del col·lector d'aigües pluvials a l'Avinguda del Vinyet i la construcció del nou camp de rugbi, on la regidoria de Via Pública, en aquest cas, i d'Esports, està posant tot el necessari perquè sigui una realitat, amb una aportació destinada a aquesta nova instal·lació esportiva de 250.000 euros. És petita en relació al pressupost inicial de tota aquesta actuació, però arribarà a quasi els 4 milions d'euros que anirem durant aquest any doncs, a fer modificacions de crèdit per fer-la possible, o que la resta s'inclourà en el pressupost del 2019. El punt que presentem avui, repeteixo, aprovació també inclou partides que no són pròpiament inversions, però que suposen un gran benefici per a la ciutadania. Així liquidem el deute històric que teníem amb l'empresa concessionària de la neteja viària, que la Carme hi pot aprofundir més, que havia arribat a superar els 4 milions d'euros, o els 6 milions d'euros fa 8 anys, o fins i tot els 9, que recordava l'altre dia Lluís a la comissió de presidència. A més, preveiem una dotació pressupostària per reforçar la policia local amb 9 agents durant la temporada d'estiu. Una adequada planificació i una gestió acurada ens ha permès assolir aquests 20 milions d'euros de superàvit que tenim i destinar-los a un volum d'inversions mai vistos en aquest Ajuntament. Després continuo.
Moltes gràcies, senyor Moliner. Torn de paraules pels grups. Senyora Gasulla, endavant.
Sí, moltes gràcies, senyor Batlle. Ja que estem en un moment de felicitacions i d'enhorabones, jo aprofito per felicitar el senyor alcalde pel nou càrrec que tindrà, tot i que no és oficial, a la Diputació de Barcelona, com a vicepresident de la Diputació de Barcelona. Moltes felicitats. I a partir d'aquí, doncs, faré el meu comentari. Bé, deute zero en Ajuntament a priori és una gran notícia. Ho hem de reconèixer, no n'hi negaré. I de fet aquí toca reconèixer els esforços sobretot dels ciutadans i les ciutadanes que han hagut de suportar una càrrega fiscal molt gran. I per què no dir-ho? La millora de la gestió administrativa de l'Ajuntament. Ara bé, senyor Moliner, no tots són flors i violes, permetin que li digui, perquè nosaltres defensem, evidentment, pagar els impostos i les taxes perquè repercuteixin en la millora dels ciutadans. I no perquè es quedin a la caixa, això ho hem dit una vegada i una altra, que això ja no és tan bona notícia. Més aviat delata una manca d'acció política que justifiquen moltes vegades per les lleis estatals. Però clar, quan veus, per exemple, l'estudi que vostès porten avui sobre els habitatges d'ús turístic, on es deixa en evidència que estem perdent el tren en la creació d'habitatge social, tal com diu l'informe, o quan passem pel port d'Aiguadols i veiem la famosa llotja de peix, altrament dit a punt de primera venda de peix, sense ni una sola sardina per vendre, perquè no ho pot fer legalment, vostès tenen realment molt bé els números, però gestionen malament els projectes. Tot i així, les inversions nosaltres les votarem a favor. Evidentment, amb uns dubtes que voldria que ens aclarissin. Veiem a les memòries tècniques com les referents, per exemple, a les reformes del camp d'Aiguadols o vinculades a l'escola Agnès, les signen tècnics d'esports, tècnics d'ensenyament, fins i tot a la reforma d'un aspecte del Palau del Rei Moro, el tècnic de tradicions i festes. No entenem a què és degut això. Jo no sé per què un tècnic d'esports, al cap de departament, ha de signar la memòria tècnica d'una obra de sistemes de protecció contra incendis a les instal·lacions esportives municipals. Vaya marrón, que diria aquell, o que el cap de festes i tradicions faci el mateix amb les obres de reforma del Palau del Rei Moro. M'agradaria que m'ho expliquessin. També, com ara fa un any, ens falta informació o més concreció respecte a dates d'acabament d'obres i reformes en projectes com el Camp d'Aiguadols. Ho dic perquè no veiem els mateixos criteris en els projectes i el mateix plantejament fa l'efecte que cada departament va una mica per lliure. Perquè si veiem, per exemple, l'informe tècnic del projecte de rehabilitació de la façana de l'edifici Miramar, hi ha un detall, una relació exacta i matemàtica de tota la intervenció que no veiem en molts altres projectes. Val a dir que és veritat que està feta per un estudi d'arquitectes. Però no té res a veure tampoc amb el cost d'intervenció, que és al voltant dels 37.000 euros. Jo els demanaria que cadascú faci la feina que toca. I ja ho he dit altres vegades, que per a mi hauria de ser el normal. Després ens agradaria fer dues preguntes. Aquestes inversions s'afegeixen a les ja aprovades per aquest any en sessions del ple passat. Quin percentatge d'èxit li dona aquest govern a la previsió de que aquestes obres estiguin executades o executant-se en el decurs de l'any? I després, si s'ha establert algun criteri per determinar la prioritat de les inversions. Si és així, quin ha estat aquest criteri? Després, encara tinc temps, voldria que m'aclarissin també aspectes molt concrets respecte, per exemple, al clavegram del carrer Alcalde Güell a Botigues, que no forma part, podria formar part, del paquet d'inversions en clavegram que podria fer Sorea, sota el nostre parer. Pensem que el podria fer Sorea. La construcció per recollida d'aigües pluvials a l'Avinguda del Vinyet, que no estaria en el mateix cas que l'actuació anterior, per nosaltres és la mateixa. I després la vorera Quimmar per connectar amb el barri de Llevantina. Si s'ha de fer la construcció de l'escola i el desviament del vial que va per sobre l'autopista, nosaltres pensem que potser seria millor esperar la finalització d'aquestes obres per encetar la vorera nova. En tot cas, nosaltres evidentment votarem a favor, ens resulten adequades aquests projectes i aquest projecte d'inversions, i estem contents que Sitges rebi aquestes inversions i per això el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Més intervencions dels grups? Senyor Lluís Mercè.
Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, en primer lloc, gràcies, Pep, per felicitar-nos els que havíem estat en l'anterior grup que vam patir tant en l'última legislatura passada, que vam patir tant perquè no teníem diners ni per comprar un pot de pintura. Però clar, jo el que vull felicitar és amb el contribuent, que si tenim aquests diners en aquests moments i hem tingut tots aquests superàvits i aquests romanents que hem tingut, és gràcies a la pressió fiscal que hem fet i que no s'ha volgut rebaixar mai ni l'IBI, ni la plusvàlua, ni cap tema d'aquests. I jo crec, i és el que sempre m'haveu sentit dir al nostre grup de Nou Horitzó, de que la pressió fiscal té que baixar en aquest poble. Cada any m'has dit, Pep, que ens ho estudiarem i l'any que ve serà un altre. Però bueno, a veure quan toca, perquè home, ja la veritat, arriba un moment que el contribuent ja ha de tornar-li el que realment ha pagat en demasia. Votarem afirmativament perquè crec que és important tot el que fa. I li vull contestar també al senyor Terrado, que en el seu dia em va dir que si jo estava en contra de que es fessin les obres. No, totalment a favor, i votarem a favor. L'únic que m'agrada que les coses es facin com es tinguin que fer i gestionar com es tinguin que gestionar. Res més. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Més intervencions dels grups. Senyor Pol Vigó.
Gràcies, bona tarda. Des de la CUP, evidentment, votarem a favor de destinar el superàvit municipal a donar resposta a les necessitats que té la vila després d'anys de limitacions, retallades diferents a la iniciativa municipal. Avui aprovem 26 projectes amb un cost de gairebé 3,5 milions d'euros i tot un seguit de modificacions de crèdit que permetran respondre, encara que sigui parcialment, a aquestes necessitats. Des de la CUP volem posar de relleu la necessitat de trencar el sostre de vidre de la regla de despesa per tal de desenvolupar les polítiques que Montoro, i esperem que no Montero, i l'Estat no volen que es tirin endavant des dels municipis. Unes polítiques que permeten retornar a la població els serveis i equipaments que durant els anys de la crisi han patit una falta d'inversió i manteniment alarmant per l'obligatorietat de retornar el deute bancari i aquestes lleis que escanyen i lliguen de mans i peus l'administració local. Ara ja sanejat, si començant a tapar els forats dels anys de la crisi, ens cal, però, un projecte de poble clar i que respongui a l'encara greu crisi econòmica que pateixen molts veïns i veïnes i al repunt de la bombolla immobiliària que vivim. Recents estudis diuen que la crisi ha servit perquè els rics siguin més rics i els pobres més pobres. I tot i que Sitges sigui la segona població de Catalunya per renda per càpita, té una bona part dels seus vilatans amb uns ingressos humils, de classe treballadora del sector serveis, que necessita d'un ajuntament que els brindi uns serveis adequats a les seves necessitats i aquests siguin de qualitat. Caldrà, doncs, destinar els benvinguts superàvits i els diners de la Caixa a aprofundir en polítiques d'habitatge, socials, de joventut, d'educació, etc., per aconseguir un Sitges habitable per tothom. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Senyor Manuel Rodríguez, endavant.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, per fi tenim la justificació de l'informe d'intervenció quan es compleixen els requisits d'estabilitat pressupostària i la regla de despesa i tenim per fi inversions sostenibles que eren molt, molt esperades. Determinats projectes com ara la carretera de les botigues que ve després de 2 anys que es va aprovar una moció en aquest plenari i en definitiva parlem de 26 projectes amb més de 3.435.000 euros. Coincidim que hi ha hagut una manca d'inversió, primer per una manca de diners els primers anys, una falta d'iniciativa política o per problemes a la regla de despesa. Finalment, a un any d'acabar aquesta legislatura, l'equip de govern pot enllestir i tirar endavant projectes per a la vila. Votarem evidentment a favor, però coincidim amb la necessitat de rebaixar els impostos, tenim i apostar per més inversió a la via pública i tot així hi ha moltes coses a fer. Ara toca apostar per projectes i adequar els carrers de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyor Ricard Vicente, és el seu torn.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Davant d'aquest dictamen, que segurament és el dels més importants que passarà durant el dia d'avui, o segurament el més important, preparar-lo ens sortien força reflexions. D'una banda, estem contents que hi puguin haver diners per poder fer les inversions pertinents, però també es preguntàvem com havíem arribat a aquest superàvit. Sabran que l'anterior sessió plenària, i els hi vam criticar, que pensaven que haver arribat a aquest superàvit comportava assumir que les coses no s'havien fet prou ben fetes, que hi havia un passat que sempre pesava, però que hi havia una gestió dels darrers anys que també implicava la qüestió econòmica. I trobant-nos aquí amb aquest superàvit tan alt, ens preguntàvem com hem arribat aquí. Doncs amb una gestió, ja sigui perquè el pressupost no es feia bé i per tant no era una eina fiable perquè no s'executava bé, o sigui no arribàvem a final d'any amb la feina feta, o quan hi arribàvem, arribàvem amb molts diners. Això ha fet que a dia d'avui Sitges tingui una capacitat inversora molt alta, increïble. És una bona notícia, és una bona notícia si es mira a dia d'avui que podrem realitzar moltes actuacions. És una mala notícia perquè fins a dia d'avui moltes inversions han quedat sense fer. El dia a dia del poble ha notat aquesta mancança de projectes i per tant a hores d'ara es podran fer grans inversions, però també és veritat que hi ha molta feina a fer. Podem pagar el deute amb CESPA? Fantàstic. Però estem contents amb la gestió del dia a dia de la neteja de la vila? Podem pagar directament una inversió com el patronat? Fantàstic. Però de cop, imaginem-nos els diners que tenim per poder fer una inversió d'aquest tipus de cop. I no només aquesta, sinó que el Palau de Maricel de Terra també podrem fer amb un millor. Tot això són molts diners que no han vingut perquè sí, sinó perquè hi ha hagut una gestió no eficaç durant molts anys. Per tant, és bo tenir diners a dia d'avui per poder fer això, però també cal veure totes aquelles actuacions que no s'han fet durant molt de temps. Per tant, a dia d'avui no volem, com dèiem l'altre dia, naturalitzar aquesta manera de gestionar. No podem arribar a final d'any amb uns pressupostos que no s'executen bé, que sobren diners, que ja comptem que hi haurà superàvit o romanent. Per tant, cal una gestió més eficient dels diners públics, de les arques públiques, valorar les inversions, mirar copagaments, com és el cas de la carretera de les botigues, o del Centre Cultural Miramar, hi ha unes inversions que s'hi fan que no són de propietat municipal, que sabem que el conveni diu que els reparaments s'hauran de fer a partir de diners municipals, però tot és pactable. Jo sé que vull que entenguem la reflexió que tota aquesta quantitat de milions comporta que hi ha una feina que no s'ha fet prèviament i que a hores d'ara, molt bé, tirem endavant, les aprovarem, evidentment, són projectes necessaris, però ara ve l'altra gran part de la pregunta. Serem capaços de gestionar tota aquesta quantitat de milions amb els serveis municipals, amb l'esforç de ciutadans d'aquí a final d'any o amb aquella part de l'any que ve que puguem executar-los? Ho podrem fer? És molt important també tenir la capacitat de gestió per poder desenvolupar tots aquests projectes. Per tant, endavant amb els projectes, tenen el nostre vot a favor, tots mesurats, tots calculats, tots creiem que és important, però també cal veure què s'està fent malament perquè una eina com el pressupost no servi a final d'any consumida i hi hagi aquestes grans quantitats que no es gasten. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Pep Moliner, per seguir amb l'exposició o per contestar als grups,
sí,
tres minuts.
No seguirem l'exposició perquè tenen els dictàmens i en tot cas ho podrem explicar perquè crec que és important que els serveis de comunicació o els propis grups ho expliquin amb tots els projectes que invertirem aquests diners que ara recordaven. Començo pel final amb el PSC. Agraeixo la confiança i el vot positiu. Evidentment que qualsevol pressupost que pressuposa es pot executar de forma diferent. Nosaltres l'hem executat, jo crec, amb molta eficiència, malgrat totes les dificultats i totes les lleis
que ara hi ha a sobre dels ens municipals que no tenien, que no hi havien fa 10 anys. Nosaltres no liquidem un deute amb CESPA, senyor Vicente. Nosaltres li liquidem un deute que fa 8 anys era de 67 milions d'euros. I si Déu vol, a final d'any el deixarem a zero. I això és important, perquè sí que vostès parlen dels contribuents, però aquest Ajuntament i els contribuents també s'han fartat de pagar interessos que han generat aquests 67 milions d'euros. I això és la realitat. I els interessos de 67 milions d'euros no són els interessos de 10.000 euros. I vostès els coneixen perquè tenen els números a la memòria del pressupost. Per tant, agraït amb la seva exposició, nosaltres som un govern que gestiona el dia a dia el poble amb els recursos que hem tingut, però venim d'on venim. I m'agrada molt aquest missatge en positiu, m'agrada molt aquesta confiança que vostès transmeten amb la seva intervenció, però no oblidem totes les traves per a una situació econòmica molt difícil en què es trobava aquest Ajuntament, que era dels 10 ajuntaments més endeutats, no de Catalunya, sinó de l'Estat espanyol. Agrair a Ciutadans també el seu vot a favor. Ho hem fet quan hem pogut, evidentment, amb les derivades que comporta poder executar aquest pressupost. Estic d'acord amb el que deien els companys de la CUP. Ara ens hem de dedicar, donar compliment al 100% al pla de mandat i al pacte d'estabilitat que tenim amb vostès, amb més polítiques socials, amb serveis doncs, més adequats. Hi ha moltes revisions de contractes importants que hem arrossegat penyores. La Carme Almirall us ho pot dir des de fa molts anys i, per tant, ara és el moment de fer canvis importants. El senyor Lluís Mercè Teller té tota la raó. Hem tingut el debat dels ingressos. Aquest any farem un gest i ho estem estudiant. Fins ara no ho podíem fer. No tot el romanent depèn dels ingressos que rep a l'Ajuntament. Jo crec que ara és el moment. Ara podem reajustar-ho. De fet, ho podem pactar entre tots i a través de la Comissió de Tarifació Social podem també parlar d'aquests impostos importants. A Iniciativa, perquè em queden 20 segons, només comentar-li que les memòries inicials no són projectes, és una avaluació estimativa, com vostè ha pogut comprovar, serveix només per fer la reserva de crèdit, aquest és l'expedient al qual jo me'n faig responsable. L'Eduard, que ha treballat moltíssim amb les inversions, els hi pot respondre totes les derivades tècniques dels projectes de les inversions, i repeteixo, són memòries tècniques i són memòries que tindran el seu resultat al final amb els informes dels enginyers i tècnics.
Moltes gràcies, senyor Pep Moliner. Obrim un segon torn de paraules pels grups. Senyora Gasull, endavant.
Bé, espero tenir l'honor de que ocupi una resposta en el darrer minut sobre algunes preguntes més que li he fet. No? És a dir, jo li he preguntat, senyor Moliner, memòries tècniques, que és el que posen en l'encapçalament dels projectes, per què les signen els caps d'àrea? M'agradaria saber-ho. Per què les signen els caps d'àrea? És a dir, si més no, sobta. És a dir, ho dic perquè és una cosa que a mi em sobta i m'agradaria saber quin és el motiu. Després, coses concretes també que li he dit. No? Si aquestes inversions s'afegien a les ja aprovades per l'any següent d'aquest any en sessions del ple passat, i quin era el percentatge d'èxit que vostè de la previsió d'aquestes obres estiguin executades o no. Què consideren vostès un èxit en la cursa aquest any? I després, quina ha estat la prioritat per determinar els projectes, no? La prioritat de les inversions. I si és així, quin ha estat aquest criteri? En tot cas, espero aquesta resposta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Vinyalluís.
Bé, jo només dic que, evidentment, arribar en aquest punt on hem arribat ara, que puguem fer totes aquestes sèries d'inversions, jo crec que per Sitges és un orgull. Què més m'hagués agradat a mi que del 2011 al 2015 hagués pogut presentar-me en un ple i dir podem fer aquestes inversions i si no eren aquestes, unes altres. Però realment m'agradaria saber exactament el 2011 quina quantitat de diners es devia en aquest Ajuntament i el 2015 com vam acabar. Jo crec que sí que és cert que hi va participar doncs, la ciutadania, perquè amb els impostos evidentment són els que es carreguen, no?, a les coses, però en aquest moment penso que si això recondueix doncs, tot el plenari, vaja, jo crec que podem tenir satisfacció de tot el que es pugui fer. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vinyalluís. Més intervencions dels grups. Senyor Lluís Mercè.
Bé, senyor Moliner, de veritat, Això m'ho diu en sèrio o m'ho diu en broma de que aquest any estudiarem baixar els impostos tant, perquè cada any he sentit el mateix i a mi m'agradaria que agafés vostè un compromís aquí davant d'aquest plenari i davant del públic que tenim de que de veritat aquest any ho farem. I que sí, és veritat, cada any m'ha dit el mateix, que l'any que ve ho estudiarem, l'any que ve ho estudiarem, però cada any el tema puja més, cada any hi ha més superàvits i els ingressos no estan equilibrats amb el pressupost, hi ha més ingressos que gestió i gastos de pressupostaris, amb el qual jo m'agradaria que de veritat agafés vostè el compromís aquí i em digués que molts punts de totes les ordenances municipals que les tindrem que aprovar al mes d'octubre, treballar-les ja a partir d'ara, perquè realment les ordenances municipals són les que realment fan el pressupost. No esperar el pressupost, sinó ja amb les ordenances municipals. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Lluís Mercè. Alguna intervenció més d'algun grup? Senyor Ricard Vicente.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Moliner, sap que discrepem amb algunes consideracions que ha dit. Vostè parla de molta eficiència amb la qüestió pressupostària. Nosaltres, com dic, discrepem. Arribar amb una eina del pressupost en un estat d'execució, o si no em vol acceptar això i dir-me que hi ha un percentatge prou alt d'execució del pressupost, li dic que miri la vila, que parli amb els ciutadans, que parli amb les entitats i veurà que hi ha molta feina a fer i, per tant, hi ha molt camí a recórrer. I per tant les coses poden fer molt millor. I el pressupost és l'eina bàsica per poder-ho fer. Per tant, nosaltres discrepem de la manera com s'han gestionat econòmicament els pressupostos en els darrers anys. També, segons veiem en aquests projectes, 20 dels 26 no tenen previsió temporal d'execució a dia d'avui. Per tant, cal concretar perquè no quedi en alguna cosa que no es pugui desenvolupar. Hi ha molta feina a fer. No és una crítica banal, entenem que és molta feina i, per tant, hi ha molta gestió darrere, però cal ser-ne molt curosos perquè, evidentment, per poder desenvolupar tot això o moure la màquina abans de final de legislatura, que, com bé saben, s'acaba, doncs cal molta feina. I a la vegada crec que cal una reflexió sobre com s'està gestionant la vila a nivell de pressupost i a nivell de les gestions que s'estan fent. Si últimament els pressupostos no s'executen o si les ordenances són tals i quals, quantes vegades hem parlat de tarifació social, hem estat molt de temps que no teníem capacitat per decidir moltes coses del dia a dia, del model, perquè la situació era la que era econòmica, doncs cal parlar-ne en aquest plenari de quin tipus de model volem. I per tant, a hores d'ara, sabent que hi ha més capacitat de gestió i podrem realitzar amb aquests diners moltes coses, cal prevenir que l'any 2018 el pressupost no quedi amb superàvit, hi hagi una gestió millor, i a la vegada, ja que hi ha aquesta capacitat per poder tenir més diners, veure com ho gestionem, com es fa la tarifació social, com es replantegen moltes de les coses que fa molts anys es fan amb certa inèrcia, i crec que és el moment de canvi de paradigma. Ho hem dit moltes vegades, però crec que és una oportunitat, perquè si a dia d'avui es pot fer aquesta gran inversió és que alguna cosa ha canviat de debò. I per tant, a hores d'ara, cal aprofitar-la per un nou vent, un nou plantejament per canviar la manera de fer i ser més eficients, que es noti més en el dia a dia de la vila i, per tant, que la promoció de la vila i l'estat de la vila doncs sigui un fet i no la qüestió que és a dia d'avui, que hi ha, molt bé, les coses anen millor, però hi ha un espai de millora molt, molt important. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. I començaríem el darrer torn d'intervencions. Entenc que repartiran el minut entre el senyor Pep Moliner i el senyor Eduard Terrado. Com vostès vulguin, però és un minut. 30 i 30 segons. Endavant.
Molt ràpid, tres coses. El Ricard, a Sant Pere de Ribes tenen un romanent estratosfèric i governen els seus i sempre el posen d'exemple. Jo li dic que es miri el romanent, perquè si aquí no el gestionem bé amb un romanent de 14 milions efectiu, a Ribes, que el tenen el doble del pressupost, ho deuen fer pitjor. Dos, els impostos, l'alcalde i jo ja vam agafar el compromís i l'agafem de que rebaixarem els impostos aquest any i per tant ho dic en el ple com vostè m'ho demana. Tots els dubtes tècnics els respondrà l'Eduard, senyora Gasullà. Gràcies.
Senyor Terrado, teniu la paraula.
Se'n sent? A veure, no tindré temps, però per respondre la causa per la qual estan signant els caps de departament els informes, estem parlant d'una justificació d'una inversió en la qual s'explica quins problemes tenim amb les instal·lacions o amb els equipaments que tenim, quines despeses tenim, clar, i això qui ho sap són els caps de departament. I li explicaria més detalladament. Però...
Moltes gràcies. Comença la tercera intervenció dels grups, per si algú vol prendre la paraula. Senyora Gasull, endavant.
Senyor Terrado, no m'expliqui el que ja sé. Estic demanant per què els caps de departament, estem parlant, per exemple, doncs, a un llicenciat en educació física, en INEF, ha de justificar tècnicament la posada d'extintors en un camp. Per què el muntacargues que s'ha de posar en el Pau del Rei Moro l'ha de signar aquesta memòria tècnica doncs, al cap de l'àrea? Jo pregunto per què. És a dir, simplement perquè a mi em sembla estrany, si més no. Sobretot tenint en compte que hi ha una intervenció important a la façana del Miramar que la signa un arquitecte. En tot cas, m'agradaria saber com funciona, el mateix criteri és diferent, perquè clar, depèn del departament, el signa un, depèn del departament, el signa un altre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions dels grups. Senyor Mercè.
Bé, senyor Pep Moliner, des de Nou Horitzó li agraïm molt de que d'una vegada ens en recordem dels ciutadans de Sitges. M'agradaria que costés en acte, com és d'habitual, les seves paraules perquè aquestes no se les emporti el vent. Moltíssimes gràcies i ho tindrem en compte el mes d'octubre quan s'aprovin les ordenances. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercè. Una intervenció més? No? Sí, senyor Ricard Vicente.
Molt ràpidament, senyor alcalde. No em parli de Ribes, senyor Moliner, li parlo de Sitges. Cadascú, cada vila té la seva circumstància i per tant cadascú sabrà. Jo sé que ara ho sabem que hi ha hagut molts diners i que hi ha molta feina a fer i per tant li demano al govern més atenció, més seguiment a moltes de les gestions del dia a dia i que aprofiti aquest moment, amb el temps que queda de legislatura i amb la nova legislatura, de plantejar un nou model de gestió municipal, de política. I crec que és en aquest lloc on hem de prendre determinades decisions de canvi de model, en aquest plenari. I hem de ser valents i veure quines coses no estan funcionant, sortir de la inèrcia i canviar de model. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bé, doncs, abans de passar a la votació, deixeu-me, donat que és un dels dictàmens més importants que avui es porten a debat i a votació d'aquest ple, d'insistir molt amb la importància del que ara anem a sotmetre a votació. Intento recollir, donat que el ROM em dona l'oportunitat de poder parlar en darrer moment, les coses que han quedat pendents de respondre. Senyora Gasull, respecte al que deia vostè de per què ho signen els caps d'àrea a vegades o els arquitectes, li podrem donar la resposta des del punt de vista tècnic, des de la gerència o des de les pròpies direccions, val? Perquè a vegades nosaltres també algun projecte concret si ve signat pel cap de departament que és lletrat o etc. Millor que ho facin des del punt de vista tècnic, i per tant els demanarem que es dirigeixin a vostè per respondre-li. Respecte a quin percentatge d'èxit per nosaltres considerem és la seva execució total, evidentment, quan parlem d'èxit, és la seva execució total, i si alguna cosa no s'ha pogut executar, que la justificació que hi hagi sigui prou sòlida i argumentada, que és el que no ha permès executar aquella obra o aquella inversió concreta. Que no, és a dir, que no sigui per cap qualsevol altre motiu, que hi ha hagut un motiu de pes molt gran. Però, evidentment, l'execució total és l'èxit. Sí, et preguntava, aquestes inversions s'afegeixen a les anteriors? Efectivament. Tots els romanents anteriors que es van executar també inversions sostenibles o amb altres inversions, aquest és un nou paquet. En aquest cas estem parlant d'un paquet que anem a portar a aprovació de gairebé 14 milions d'euros de cop, comptant 6 milions que són d'amortització de deute, però de cop anem a aprovar ara 14 milions d'euros de tots els sitgetans i sitgetanes, com deia vostè, senyor Mercè. Jo estic gairebé d'acord amb vostè quan diu que els hi hem de retornar als sitgetans aquesta pressió fiscal que han fet per ajudar a sortir del forat aquest Ajuntament. No només amb rebaixa d'impostos, sinó també amb millors serveis. També amb millors serveis, amb millors equipaments, amb millor estat de la via pública. I ara estem a punt d'aprovar, si així ho preu vol, 14 milions d'euros de cop. Que no és una xifra, vaja, per tenir-la com una qüestió menor. Quines prioritats, deia, en seguit? El pla de mandat. O sigui, el que estava previst en el pla de mandat, per exemple, hi poso un exemple, la reforma del passeig, perdó, de l'avinguda de les botigues, no? Que estava al pla de mandat i que a més havíem aconseguit una subvenció de la Diputació, doncs és una de les prioritats que hi era, no? O millores a la via pública que estan incloses en el pla de mandat. Aquest principalment ha sigut el pla de mandat, més aquelles urgències que els serveis tècnics municipals ens han fet arribar en forma de millores en els equipaments per qüestions d'emergència o qüestions de posades al dia d'actualització de serveis. Senyora Villalluís, deia, quin és l'import del deute que teníem el 2011 on estem ara? 2011, es devien als bancs 43 milions d'euros i a empreses proveïdores de l'Ajuntament 24 milions d'euros. L'Ajuntament pagava no a 30 dies, a 30 mesos, 2011. Avui en dia, deute proveïdors, no sé si es pot dir zero, perquè en aquest moment estem pagant factures, però està al dia. Paguem per sota de 30 dies i no es deuen més factures. Els bancs, em sembla que ara estem a 8 milions. 8 milions. Per tant, aquell deute global que era de 67 milions d'euros, actualment està en 8, en camí de que a final d'any, com deia el regidor d'Hisenda, pugui ser zero. Ens puguem acostar al deute zero. I deixar les arques municipals d'aquest Ajuntament en una situació molt avantatjosa pel mandat següent. Molt breument, per acabar, aquests 14 milions d'euros, a part dels 6 que aniran a amortitzar deute i per tant ens estalviarem de pagar interessos als bancs, que és una cosa no menor tampoc, principalment s'inverteixen allà on te fan falta, en dotar la policia local, per exemple, de més agents per l'estiu o de millorar els vehicles, la situació dels vehicles. Aquests dies de la revetlla de Sant Joan s'ha notat que anem escassos de policia, s'ha notat, i per tant és molt important reforçar aquest servei a l'estiu. I dos blocs, millores a la via pública i equipaments. A via pública, millores en l'enllumenat, en el clavegram, en el magatzem de la brigada que fa les feines de la via pública, en col·lectors d'aigües pluvials, en banys públics, en millores en carrers. Amb equipaments, nous equipaments, el nou camp de rugbi, importantíssim, el nou camp polivalent d'esports. Segon, la rehabilitació del Palau Maricel. Tercer, l'adquisició per compra del patronat al carrer Parellades. I després, millores en ja equipaments existents que s'han de posar al dia, perquè durant 7 anys no s'hi ha pogut invertir. El Palau del Rei Moro, el Cau de Cultura, el Camp d'Aiguadols, les dues llars d'infants municipals, el Centre Cultural Miramar, el Centre de Dia a la Plec, l'Escola Agnès, l'Escola d'Adults, Can Coll, tot el que són serveis directes a les persones. I això és el que ara anem a sotmetre a votació d'aquest ple. Insisteixo, gairebé 14 milions d'euros.
Doncs aquest primer, diguem-ho així, gran debat a l'entorn del capítol inversions que finalitzava, com hem pogut escoltar, amb les paraules de l'alcalde Miquel Forns detallant algunes d'aquestes inversions. 11 i 4 minuts del matí, hores d'ara té lloc precisament la roda de premsa que ofereix el batlle Miquel Forns acompanyat de la primera tinent d'alcalde Aurora Carbonell a l'entorn de les inversions de l'enromanent d'aquest 2018. Joan, per on seguim?
Doncs seguim per un punt. No, és un dels que va quedar malauradament mal enregistrats, que és l'aprovació inicial de l'ordenança de transparència, accés a la informació i govern obert de l'Ajuntament de Sitges. De fet, es tracta doncs d'una ordenança que en principi és una qüestió que ve obligatòria per llei, i així ho va recordar Carme Gasulla, però també Manel Rodríguez de Ciutadans va matisar que el síndic de Greuges mateix havia explicat que bona part dels ajuntaments no han encara establert una ordenança de transparència. Per tant, en aquest sentit, la va valorar el portaveu de Ciutadans com a positiva. Pep Moliner doncs va detallar alguns aspectes d'aquesta ordenança que bàsicament aprofundeix en la transparència, en la la donació de comptes per part de l'Ajuntament. També es va aprovar el compte justificatiu d'una subvenció al centre excursionista per la promoció de l'escalada esportiva a l'espai d'escalada i també l'aprovació de la sol·licitud de Sitges per adherir-se a la convocatòria d'UNICEF del programa Ciutats Amigues de la Infància. En aquest sentit, la CUP Pol Vigo va apuntar que és més important allò, el pla de la infància que funcioni, que no pas doncs adherir-se a segells, tot i que la regidora Mireia Rossell va respondre que en qualsevol cas aquests segells venen acompanyats d'un examen, d'una auditoria, i per tant doncs és bo afegir-se a aquests segells perquè també des de fora puguin valorar si realment s'està fent la feina com toca. Dos punts que van passar junts, dos congressos que se sol·liciten a molt llarg termini. La declaració del Congrés European Robotics Forum com a esdeveniment d'especial interès i també la declaració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores com a esdeveniment d'especial interès. El primer, aquest congrés de robòtica, es preveu pel març del 2020, i el segon, atenció, aquest de Ciutats Educadores, pel novembre del 2022.
Caram!
És a dir, que estem parlant de...
Hi ha una bona previsió aquí.
Haurem travessat dues legislatures.
Sí.
Són dos esdeveniments de força importància, segons va dir Aurora Carbonell, i que en els dos casos han sol·licitat un acord de ple per donar suport a la iniciativa. I en aquest cas, per això es va fer el cas concret de la... del Fòrum de Robòtica. Té lloc a una ciutat europea diferent cada any, i el fet doncs que hagin triat Sitges també és destacable. Tots aquests punts van ser aprovats per unanimitat. A continuació es va aprovar la formulació i encàrrec de redacció i tramitació, es va portar a aprovació, però no es va aprovar, de l'expedient de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a l'àmbit del PPU5, la Granja 2. És, perquè ens entenguem, la parcel·la que està al passeig de Vilanova,
sí,
a la dreta del passeig de Vilanova, passada la farmàcia, per entendre'ns, allà on hi ha l'Acapulco.
Allà, per ubicar-nos, eh?
Per ubicar-nos, entre la carretera i la via del tren, i l'entrada de l'urbanització de Campell, de l'espai de
Correcte.
Campell. Doncs aquella parcel·la, allò, és anomenat la Granja 2, i de fet és un dels altres espais que encara queda per desenvolupar urbanísticament. Aquí es van aturar els regidors, va haver diverses consideracions. Sembla ser que fa ben bé un parell de mesos la Junta de Compensació d'aquest sector va presentar un escrit en el qual es reclamava una redacció nova del POUM per fer alguns canvis, i que l'Ajuntament, doncs, a partir d'aquesta sol·licitud ahir, doncs, ho elevava al ple per encarregar la redacció d'aquests canvis, que després havien de passar per tota una tramitació urbanística, perquè ara hi havia la redacció, un cop aquest projecte estés ja redactat, s'hagués portat a aprovació inicial, després a aprovació provisional, després de les esmenes, després havia d'anar a la Comissió d'Urbanisme de Barcelona i després en retornar havia de passar per l'aprovació definitiva. Saben que les aprovacions urbanístiques són complexes. El problema està en que, com totes les aprovacions urbanístiques, necessiten de majoria absoluta per poder tirar endavant, i el govern ahir no la va tenir, aquesta majoria absoluta. S'hi van afegir els grups del Partit Popular i Sitges Grup Independent, que sumats als grups, els regidors de l'equip de govern, Sumen 10,
és correcte.
I va votar en contra Nou Horitzó, i és que Lluís Mercè va ser especialment beligerant en aquest tema, entenent que el que s'està buscant al final és un increment del nombre d'habitatges per hectàrea, i que això doncs, va en contra de les opcions contra la massificació de la vila. Va recordar Lluís Mercè que aquest pla es va aprovar en el Pla General original del 2006 amb 11 habitatges per hectàrea, es va considerar insostenible i es van fer unes al·legacions per part de la Junta de Compensació que van ser ateses per la Generalitat, amb el que es va fer ja una modificació original del pla parcial el 2008 o el 2009, que va incrementar de 11 a 21 el nombre d'habitatges que es preveien per hectàrea. Segons Lluís Mercè, aquesta redacció buscava un nou increment que passés de les 21 a les 29 hectàrees, una xifra considerada excessiva pel regidor de Nou Horitzó. Com s'aconseguia aquesta xifra? Doncs intercanviant el sòl hoteler per l'habitatge. Mm-hmm. I d'aquesta manera es podia incrementar. Jordi Mas es va mirar de defensar l'opció proposada per l'equip de govern, dient que el que no té sentit és col·locar una instal·lació hotelera de moltes habitacions en aquell sector i que, per tant, doncs, tenint en compte que no s'incrementa el sòl disponible, el sostre disponible, perdó, no el sòl, el sostre disponible, l'opció proposada per la Junta de Compensació era correcta. També hi va haver una segona discussió, que aquesta la va resoldre el secretari. Lluís Mercè entenia que l'aprovació estava fora de termini, perquè segons va dir Lluís Mercè, la llei d'urbanisme i el mateix pla, el pla general marca un termini de 60 dies perquè l'Ajuntament doni aprovació, porti aprovació una sol·licitud de modificació per part de la Junta de Compensació, i ahir era el dia 62 i per tant estava fora de termini, el que el secretari doncs va matisar dient que la llei d'urbanisme en aquest aspecte havia canviat i que ja no compten els terminis i per tant doncs en qualsevol moment l'Ajuntament podia tirar endavant aquesta modificació sol·licitada per la Junta de Compensació. Malgrat tot, com dèiem, la resta de grups, és a dir, Ciutadans, la CUP, Sitges Grup Independent i la regidora no adscrita Carme Gasulla, es van abstenir i no van sumar el seu vot, el vot positiu de Govern, Sitges Grup Independent i Partit Popular, i per tant amb 10 vots aquesta proposició, malgrat obtenir una majoria simple, no és la majoria absoluta, i doncs va haver de quedar sobre la taula, no va poder ser aprovada. Escoltem el debat amb les consideracions inicials d'aquests canvis a càrrec del regidor Jordi Mas.
Aquest és un punt que és important tenir-ho present, que tracta bàsicament, com diu el seu acord, la formulació de l'expedient, és a dir, no estem aprovant cap projecte urbanístic, sinó que estem aprovant l'inici d'un expedient, l'inici de l'estudi d'una proposta sobre una modificació puntual. Per tant, no es tracta cap projecte concret ni cap dimensionament concret de la modificació puntual. Ja tindrem temps de sobre i moments de sobre per parlar-ne sobre les solucions plantejades en aquest indret. També cal remarcar el fet de la salvaguarda que fa el secretari en forma del seu informe, on especifica exactament què és el que realment es concreta a la informació del CAP, que l'Ajuntament assumeix la iniciativa pública per formular la modificació del planejament i que el particular no té dret al tràmit, òbviament. Això és un expedient d'interès d'aquest Ajuntament per molts motius i voldria breument recalcar els punts, jo crec, superimportants que contempla. Un és en relació a la vialitat de la zona. Recordaran, si no ho tenen present, que la zona aquella en el Pla General contempla un vial que travessa, que voldria dir generar un altre pont sota la via, voldria dir creuar per sobre de la zona arqueològica del Vinyet, fet que amb aquesta modificació puntual ens interessa eliminar aquesta restricció. Un altre aspecte important a tenir en compte que haurem tots de vigilar és l'ampliació del pas actual sota la via, que dificulta realment el pas de bicicletes, el pas de vianants, i el que s'hauria de fer és una ampliació d'aquesta zona perquè hi hagi un pas el més fàcil possible. També hauríem de, ha de contemplar la previsió del control sobre el patrimoni arqueològic que hi ha a la zona, per tant és un tema que hem de tenir en compte, i una de les coses també importants és la creació, la disponibilitat que tindrà l'Ajuntament d'habitatge de protecció oficial i que aquest sigui el màxim possible. També, òbviament, i fruit del debat del pla d'equipaments que s'està parlant, es contempla el projecte, evidentment, una gran zona d'equipaments pel municipi a una zona al Vinyet on realment els equipaments no són massa habituals. Una zona verda que haurem de garantir que sigui oberta a la ciutadania, oberta al poble. Contempla, evidentment, i ha de contemplar, i estem parlant d'això quan parlem d'aquest projecte, l'enderroc de l'Acapulco. L'Acapulco, perdoneu-me l'expressió, fa fàstic, per tant, és una de les prioritats i una de les coses que s'han de contemplar en aquest projecte. I també, evidentment, la dignificació de l'entrada al municipi per aquella zona amb la part de vorera que falta a l'Avinguda Vilanova, a la part, diguéssim, superior, la part nord, per entendre'ns. Tot aquest projecte va d'això, tot aquest projecte va de assentar tota aquella zona, de realment definir en aquella zona tots aquests avantatges pel poble i, per tant, el que estem fent aquí és iniciar un procés en el qual aquests punts han de quedar garantits de la màxima, amb el màxim interès pel municipi. També els vull recordar, com diu l'informe secretari, que és un dictamen que necessita aprovació per majoria absoluta, per tant, necessita aquests 11 vots i impedir que això tiri endavant doncs vol impedir una miqueta, i significa impedir que es puguin buscar solucions, es puguin buscar solucions en tots aquests punts que he dit fins ara. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Obrim el torn de paraules dels grups. Senyora Gasulla.
Bé, doncs, en data 25 d'abril del 2018, la Junta de Compensació, com deia vostè, doncs, presenta aquesta sol·licitud per modificar el planejament de l'entorn de la Granja 2. I és veritat que la Llei d'Urbanisme de Catalunya ho permet. I ho permet en diversos articles, és a dir, en l'article 95 i en l'article 94. Però ens centraré sobretot en un aspecte d'aquesta llei que ens resulta sumament interessant. El punt 5 de l'article 94 diu que les propostes de modificació d'una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa i l'oportunitat de la conveniència en relació als interessos públics i privats concurrents. I efectivament, l'Ajuntament pot assumir expressament la iniciativa pública per a formular-les. Un cop fet aquesta introducció i sense fer apriorisme del que acabarà sent, perquè de moment només es porta, com deia vostè, aprovació, l'encàrrec i redacció de l'expedient de modificació, sí que hi ha aspectes que voldrien comentar. En primer lloc, resulta que després de més de 10 anys de vigència del Pont de Sitges, ara tenim urgència amb el PP1 5 La Granja i ho justifiquem dient que la conveniència i oportunitat de la present modificació de l'actual Pont de Sitges ve determinada fonamentalment per les següents raons d'utilitat pública i interès socials. Actualitzar el planejament vigent a l'àmbit de la modificació de l'acord amb les necessitats del barri del Vinyet i del municipi de Sitges. Home, algú hauria d'explicar què té a veure la Granja amb el barri del Vinyet. Ho diem perquè pel mig tenim el passeig de Vilanova, seria tant com dir que Campello i la Plana formen part de l'entorn del Vinyet. Possiblement això sigui discutible, no li dic que no. Justifiquen a més aquesta actuació del planejament en diversos motius. Per exemple, ajustar els paràmetres de l'actual PP1 5, la Granja 2, referents a l'edificabilitat d'habitatge, d'usos hotelers i altres, així com també la densitat bruta dels habitatges. En segon lloc, estudiar l'estructura viària de Sitges per tal de determinar la xarxa viària òptima pel sector i, conseqüentment, per tot el municipi. I en tercer lloc, analitzar les necessitats de Sitges pel que fa al sistema d'espais lliures i equipaments. Proposar els sistemes de la Granja 2 per tal d'afavorir l'esmentada tutoria i el seu desenvolupament. Els nostres comentaris al respecte, després d'haver consultat amb persones que van participar en la redacció del POM, alguns d'ells tècnics municipals en aquell temps, que ara no hi són, serien, primer, quins paràmetres han d'ajustar-se de nou? Quan posteriorment a l'aprovació del POM del 2006 es van plantejar recursos que van ser fins i tot parcialment admesos, com vostès posen de manifest en el dictamen, en la proposta de resolució del Consell de Política Territorial i Obres Públiques de l'any 2008, on s'acceptaven parcialment aquestes al·legacions, augmentant fins i tot la densitat. Segon, no tenim clar si l'estudi de l'estructura viària del sector, que és que diu per justificar la modificació, pot afectar a tota la viabilitat de Sitges. Tercer, d'un sector tan petit com la Granja 2, si ho comparem amb d'altres, afecta les necessitats de Sitges en relació als sistemes d'espais lliures i equipaments? Home, nosaltres pensem que s'ha passat una mica. I continuem el seu relat de justificació dient-nos que, a més, afavorir i facilitar l'activitat econòmica i el desenvolupament urbanístic previst pel POM a l'àmbit de modificació puntual, proposar una nova àrea d'equipaments i zones verdes vinculada a l'ermita del Vinyet per afavorir la seva protecció. En fi, sembla que el PPU5 és més important que el sector PPU. La Plana és, i ho és, i Santa Bàrbara, i ho és. El tema està en que alguns deuen desconèixer de quin sector estem parlant i on s'ubica. Ho explicarem perquè tothom estigui informat. D'acord amb la fitxa del POM de Sitges, el PPU5, la Granja 2, crea un sector de ciutat-jardí que pretén consolidar la franja de sòl situada entre el passeig de Vilanova i la línia del ferrocarril. Com poden veure, el de l'ermita del Vinyet, res de res. Amb una superfície de 7,19 hectàrees, recordem que el PPU i té 78 hectàrees, amb una densitat bruta d'habitatges de 21 habitatges per hectàrea per a usos residencials, hoteler i altres usos, amb cessions de vialitat, parcs, jardins i equipaments del 50%. Per tant, un sector que ja va quedar prou ajustat en el seu temps, donades les característiques del seu emplaçament i les dimensions del mateix, no entenem per què es posa aquesta modificació. Per això les motivacions o justificacions per dur a terme aquesta justificació per nosaltres són massa forçades, la qual cosa provoca que ens apareguin molts dubtes i moltes incògnites que continuarem no tant en el contingut de la modificació, sinó més en els motius que porten a la mateixa. I per acabar volem insistir que nosaltres, després de tants anys, toca modificar aquest POM en el PPU5 i a tota pressa no acabem d'entendre. A la vista de tot plegat, la nostra formació s'abstindrà. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Més intervencions dels grups? Sí, però abans que vostè, hi ha el senyor Llombart i la senyora Benlluís, ja ho sé, però s'ha d'esperar. Senyora Benlluís, si el senyor Llombart ha dit que, ha dit que sí?
Sí.
No. Pues senyor Llombart.
Sí, senyor Batlle. En relació a este punto, nosotros creemos que hay que comenzar el proyecto, que necesitamos un análisis jurídico más detallado y nosotros daremos nuestro voto a favor, porque lo que necesitamos en este periodo de análisis es conocer muchos de los detalles que hasta ahora no se habían puesto sobre la mesa y sin este tipo de estudio pues no podríamos tirar adelante. Por lo tanto, vamos a dar un voto de confianza en el sentido de que queremos llevar adelante en esta primera aprobación el análisis que está aquí planteado. Gracias.
Gràcies, senyor Llombart. Senyora Benlluís.
Bé, nosaltres des del nostre grup hem estat veient el dictamen i aleshores ens queda una mica de dubte, tot i que em vaig reunir amb el senyor Cortés perquè m'expliqués de què es tractava. Entenem que això és un encàrrec per fer tot el que és el desenvolupament que ens demana aquest sector, no? O sigui, valorar els pisos de protecció que aniran, tota una sèrie de continguts. Aleshores, nosaltres la pregunta és, ara s'aprova aquesta formulació d'encàrrec, es fa aquest encàrrec, es torna a portar al ple, aquest ple ho aprova inicialment, va a exposició pública, es torna després a portar el ple i s'aprova definitivament. Això és el que nosaltres volem saber.
Gràcies, senyora Benlluís.
És que ara no se m'apaga.
Gràcies. Senyor Lluís Mercès, al seu torn. Perdó, senyora Benlluís. Senyora Benlluís, li contestarem ara amb el... Ja està, Vinyet. Contestarem ara en el torn de resposta. Senyor Mercè.
Bé, senyor alcalde, amb la informativa el senyor Mas va dir que es formulava un encàrrec i el que aquí hi ha és quasi està redactat tot això. Vull dir, l'únic que ha de posar és aquesta memòria o aquest avantprojecte ja fer-lo realment definitiu. Jo em basaré, ja s'ha dit aquí bastantes coses, però em basaré que el data de 25 d'abril del 2018 la Junta de Compensació del PPU5, la Granja 2, representada per Núria Noguer Pujades, presenta sol·licitud 5193, presenta documentació sol·licitant la modificació del planejament de l'entorn de la Granja 2. Bé, m'obviaré totes les lleis de 1 del 2010, del 3 d'agost o la 3 del 2012 i així successivament, però vist l'informe de 13 de juny del 2018 del cap de Departament de Territori i Sostenibilitat amb vistiplau de la directora de l'àrea de promoció del territori en el qual transcriu l'informe per la motivació i la tramitació del POM. Antecedents. Pla d'ordenació urbanística municipal, POM de Sitges, aprovat definitivament a Terrafos el 30 de març de 2006, en compliment de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, 16 de novembre, publicat al DOC el 4640, data 24 de maig de 2006, amb els terrenys classificats com sòl urbanitzable situats dins del PPU 5, amb la voluntat de crear i consolidar un barri residencial tipus ciutat-jardí semi-intensiu. Ho diu ja semi-intensiu, que quedi clar. Al·legacions de recurs d'alçada, la Junta de Compensació del sector proposa una sèrie de canvis com revisió de la densitat. El producte acabat no s'adequava al producte de venda, amb sortida al mercat, unificació d'intensitat i destinats a altres usos diferents als residencials, entre altres. Proposta de resolució del conseller de Política Territorial d'Obres Públiques de l'any 2008, on s'accepten parcialment les al·legacions presentades i augmentant la densitat i posant l'únic índice de dificultat pels usos hotelers i altres usos. Què vol dir? Que amb el pla general del 2006 tenia 11 viviendes per hectàrea i el recurs d'alçada del conseller li van donar 21. I ara volen passar vostès, perquè ja que vostè diu que és un encàrrec al redactat, doncs volen augmentar 8 viviendes per hectàrea. I això, igual que vostè ho haurà vist, jo també. Però continuo. Arribem al punt 107.1 de la llei. La formació i la tramitació de figures planejament urbanístiques generen i resisteixen estableixen per l'article 74, 81, 82, 83 de la llei d'urbanisme. 107.2. La iniciativa de formació de les figures de planejament urbanístic general és sempre pública. El 107.3. En cas de formació d'un pla director urbanístic, vingui establerta per l'organització territorial per la coordinació i ordenació urbanística d'un territori d'abast supramunicipal. Tots els municipis compresos en aquest àmbit conjuntament amb els ens locals supramunicipals poden presentar en proposta objectiu i propòsits generals per a l'elaboració del pla. En el termini de 3 mesos, el Consell de Política Territorial d'Obres Públiques, previ informe de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, ha de comunicar amb els ens ha pres la iniciativa la seva decisió sobre l'objectiu i propòsits generals presentats. Ara arribem al 100.4. En el cas de propostes presentades per persones particulars, només se pot iniciar la tramitació si es refereix a les modificacions dels instruments de planejament municipal general. Si l'Ajuntament assumeix la iniciativa, que és el cas de la proposta, si en el termini de 2 mesos des de la presentació de la proposta l'Ajuntament no notifica la resolució adoptada al respecte, s'entén que l'Ajuntament no assumeix la iniciativa. I jo sé comptar encara fins a 60 dies. Del dia 25 d'abril al 25 de juny, que és avui, transcorreixen 62 dies. Això està prescrit, senyors. Això, senyors, demano que es retiri del ple municipal, amb tota la llei a la mà. I el senyor secretari, vull que consti en acte si és així o no és així. Els 2 mesos tenia que estar fet i comunicat. I això ho diuen vostès mateixos, no m'ho invento jo. Vull dir, i a més és la llei. Així que demano que això es retiri. Gràcies. Ja no vull entrar en el més.
Gràcies, senyor Mercè. Més intervencions dels grups? Senyor Mas, per contestar als grups.
Sí, gràcies, aniré ràpid. El tema dels mesos i dels 2 mesos li deixaré al senyor secretari que tècnicament contesti. Jo entenc que avui fa 2 mesos, però bueno, vostè pensa que fa més, jo penso que fa 2. Però bueno, ja el senyor secretari ja contestarà. Senyora Gasulla, jo sí que tinc urgència de portar això endavant, perquè estem parlant d'habitatge protegit, estem parlant d'equipaments pel veïnatge i pel barri de Vinyet. Estem parlant de zones verdes, estem parlant de millorar la viabilitat de la zona. Jo tinc urgència, sobretot, quan fa 10 anys que això està parat. Per tant, si 10 anys no ens genera urgència, doncs ja malament, eh? S'ha de fer i s'ha de fer ràpid. I precisament per això que vostès diuen també, perquè hem d'adoptar sobretot els nous paràmetres que deriven de la sentència del 2008 i de la resolució del Consell del 2008. Precisament per això hem de fer hem de fer la modificació del planejament. També val a dir que amb modificacions del planejament aquest Ajuntament ha fet 50, més de 50, vull dir que no estem exactament dient una cosa que no s'ha fet 50 vegades. I sobre els dubtes que puguin tenir, és que no pot haver dubtes perquè no hi ha projecte a dia d'avui. Això és el que vull que entenguem tots, és a dir, si hi ha dubtes, doncs els anirem resolent quan iniciem el procediment que ho fem avui. Si no iniciem el procediment, no pot haver cap dubte perquè no hi ha cap proposta que s'assumeixi per la iniciativa pública. Per tant, ja anirà arribant. El comentava senyora Vinyet Lluís, inclús abans de l'aprovació inicial, el projecte ha de passar, com tots molt bé vostès saben, per la Consell Assessor de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sitges, on tots vostès tenen representants. Per tant, no pateixin, que tindran temps, hores, i tindran experts i tothom veurà quin projecte anirà al final a l'aprovació inicial, que no sabem quin serà. Per tant, és realment diguéssim, difícil ara posar-nos a debatre sobre algo que no sabem el que existirà. I senyor Mercè, el que vostè diu, jo recalco perquè vull que quedi molt clar, no hi ha ni un centímetre més de sostre en aquest projecte, no es pot fer ni un centímetre més de sostre, que quedi molt clar, no hi ha ni un centímetre brut més de sostre en aquest projecte. Gràcies.
Gràcies, senyor Mas. Seguim amb les intervencions, amb el segon torn dels grups. Senyora Gasulla.
Sí, senyor Mas, aquesta preocupació que vostè té per l'habitatge social, doncs la realitat li dona l'esquena, perquè el Pla Local d'Habitatge 2015-2021 s'estimava que es podrien construir un total de 1.281 nous habitatges al municipi, i d'aquest total d'habitatge 504 tindria algun tipus de protecció. I justament a l'informe que ve després, un estudi que parla de la regulació dels UTS, es diu que d'aquesta estimació no s'ha iniciat la construcció dels habitatges de protecció i dels lliures en el període de 2016 i 2017. Per tant, jo no sé, la preocupació depèn del vent que bufi. Queda encara potencial per crear nous habitatges, però clar, nosaltres, torno a insistir, no entenem quins són els arguments, no els compartim per dur aquesta modificació. No els entenem perquè pensem que ja estava prou apamat i en tot cas ens abstindrem a l'espera de que es faci aquest projecte. Per utilitzar l'habitatge social en funció dels interessos que vostè està aquí defensant, jo francament m'agradaria que ho defensés sempre, perquè la realitat li dona l'esquena. I no ho dic jo, ho diu l'estudi que presenten a la modificació de la regulació dels UTS. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyora Vinyet Lluís.
Bé, jo crec que una de les coses que ha dit el senyor Mas, que era per tenir més habitatge social, també penso que això està contemplat dintre d'aquest pla general que es va aprovar en aquest 2006. Però jo voldria saber, i que m'agradaria que em contestés el senyor secretari, és que un vot afirmatiu d'avui ens portarà aquí en un altre ple per aprovar el que redactin els serveis jurídics o els serveis tècnics de la casa, i si això ha d'anar amb una aprovació després d'això a una aprovació inicial i després a una aprovació definitiva, perquè a veure, no podem enganyar ningú i hem de tenir les coses clares. Jo, si és per el bé, el nostre grup no pot votar afirmativament, però volem saber també conseqüències que hi pugui haver-hi.
Moltes gràcies, senyor Mercè.
Bé, discrepo del senyor Mas, que diu que no hi haurà ni un metro més d'habitatge. I de sostre, perdó. Amb això té tota la raó. Sí, perquè estan canviant sostre comercial, sostre hoteler per habitatge. Ah, llavors no em digui que no, No em digui que no. Aquí hi ha trampa, i trampa forta. Home, perquè els hi sobra sostre d'equipament, li sobra sostre, per això estan sol·licitant una part hotel, que ja no està en desús aquesta tipologia de turisme, i llavors vostè aquí m'està enganyant. I ens està enganyant. Vostè, el que hi ha un augment és de densitat, i el que volen aquí justificar és que si Vinyet té 30 vivendes per hectàrea, vostès aquí la proposta que en principi portaven és de 29. Llavors, no em digui que no, perquè ja li vaig dir l'altre dia que aquests documents ja els havia vist jo. Si és que no m'enganyi, no m'enganyi, i a més hi ha una mancança de que faltarien, si es don més habitatge públic-privat, faltarien zones verdes. Però clar, vull dir, si no, com ho compensem això? Bé, això és així, i a més voldria que quedi clar que els 2 mesos estan prescrits. Senyor secretari, vull que consti en acte i vull que vostè, si realment veu que jo tinc raó, vull vostè que m'ho digui, si no jo prendré accions amb les quals siguin oportunes per als interessos d'aquesta vila. Vaig ser un dels precursors de no veure la massificació a Sitges, i aquí és fer 100 i escaig d'habitatges més amb els quals crec que no ho toleraré, almenys mentre jo pugui. Faré tots els possibles perquè això no es faci, perquè ja el 2006 de 11 van passar 21, perquè els beneficis i les càrregues no estaven equilibrades, i com ara estan equilibrades, doncs jo crec que no toca. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Més intervencions dels grups? No. Senyor Mas, per contestar, és la darrera intervenció, té 1 minut. Sí, haurà d'anar molt ràpid.
No, ara. Senyor Mercè, allà, vol un hotel de 280 habitacions? Vol allà, una mega estructura que realment no quadrarà amb l'entorn del Vinyet? Aquesta és una pregunta que li deixo per endavant. Senyor Benlluís, és que no hi ha, és a dir, això que estem fent avui ho hem fet aquesta legislatura no sé si 10 vegades, és a dir, no, conseqüència no hi ha cap. Avui es vota a l'inici, quan es porti el projecte es votarà el projecte. Són 2 coses absolutament diferents. I sí que realment, senyora Gasulla, no podem perdre, no, i si no em creu, no, tampoc no passa res, però no podem perdre cap oportunitat de fer vivenda de protecció oficial. Si us plau, no perdem oportunitats de fer més vivenda de protecció oficial, perquè és l'única manera que tenim de lluitar contra l'oferta privada.
Senyor Mas, gràcies. Senyora Gasulla i després senyor Mercè.
Molt ràpidament, senyor Mas, doncs em costa molt de creure el que vol que li digui, però en tot cas jo torno a la meva reflexió. A nosaltres ens costa molt de justificar aquesta modificació i és el que plantegem. I en tot cas, el que jo li he dit respecte a l'habitatge social, no li dic jo, li dic l'estudi que vostès mateixos incorporen en el següent dictamen, és a dir, que estem parlant del tren en molts aspectes. I vostè sap perfectament que la llei d'urbanisme té aquestes compensacions, és a dir, no és una fita que aconsegueix aquest govern en absolut. En el moment que s'augmenten densitats, amb les contraprestacions, quan les veiem, decidirem el nostre vot. Fins ara, el que farem nosaltres és una abstenció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Senyor Mercè, la darrera intervenció, endavant.
Home, senyor Mas, si vostè no en diu una cosa més grossa, més gruixuda, ja no, és que és de pàrvols. Escolti, clar que té que haver vivenda social perquè ho marca la llei, i ho marca la llei de que si hi ha tant per cent d'habitatges, té que haver tant per cent del 10%, el 15%, el que sigui, d'aprofitament mig, que té que anar per habitatges, però això ho sabem. Però que això seria massificar aquella zona que prou condensada està entre la carretera i la via, i allò seria, vamos, monstruós. Blocs i blocs amb àtics i sobreàtics allà que volen muntar. Home, ja està bé. Home, jo he lluitat com aquí com un condemnat, hem fet una manifestació pública en tot el poble de Sitges perquè no hi hagués aquell pla general de 70 viviendes per hectàrea on està el sector de la Plana, i em va costar el puesto de tinent d'alcalde, ¿vale?, perquè me van destituir. Llavors, per lluitar per aquell tema, vol vostè ara que jo no lluiti perquè aquí se facin 100 pisos més? Home, per l'amor de Déu. Gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor secretari, hi havia 2 qüestions que s'han plantejat o que em plantejaven també a la Secretaria General. Una és el tema dels 60 dies o 62 dies, 60 o 30? 60, 62, si estàvem en termini. I l'altra qüestió era si el procediment, si avui s'aprovés la formulació d'encàrrec, el següent pas seria, per part del plenari, l'aprovació inicial amb tota la tramitació d'exposició pública, etc. I si la formulació d'encàrrec compromet els grups municipals amb alguna qüestió més enllà de la que pugui derivar-se després de la votació de l'aprovació inicial.
Sí, per donar contesta, en relació a la consulta primer del senyor Mercè, el meu informe ja contempla que l'article 101 de la llei actual del text refós de la llei d'urbanisme ha esdevingut o ha sofert diverses modificacions. En la darrera versió del text refós de la llei d'urbanisme a Catalunya, aquest termini de 2 mesos no està previst, en el sentit de que l'Ajuntament el que ha de fer és assumir expressament la iniciativa pública i, per tant, conduir sempre la modificació a planejament general des de l'interès públic i des de l'Ajuntament. Per tant, a dia d'avui, tot i que tornarem a fer repàs de l'última versió de la llei, però com jo ja he traslladat en l'informe, el termini d'aquests 2 mesos, que sí que és cert que estava previst en la normativa anterior, perquè aquest article s'ha vist modificat, aquesta previsió a dia d'avui no estaria vigent. No estaria vigent. En relació al procediment que sol·licita la regidora Lluís, cal fer referència que, en primer terme, l'Ajuntament, tal com també reflecteix el meu informe, ha d'assumir per acord plenari aquesta iniciativa pública i és a partir d'aquest moment on el que mana són les potestats públiques. Això vol dir que en qualsevol moment l'Ajuntament podria fins i tot desistir de la tramitació. Dit això, si no volgués desistir, per tant, si volgués continuar amb la seva tramitació, passaria sempre per un acord plenari per majoria absoluta, acordant inicialment l'aprovació, justificant tot el que estableix la llei d'urbanisme, per tant, conveniència i necessitat, tràmit d'informació pública, en posterioritat caldria un acord d'aprovació provisional abans de portar-ho a la Comissió Territorial d'Urbanisme, que en ser un municipi de menys de 100.000 habitants seria l'òrgan competent, en aquest cas la Comissió Territorial d'Urbanisme, per aprovar definitivament la modificació.
A Ràdio Maricel, a cel obert.
S'han pogut escoltar en aquest segon debat a l'entorn de la zona de la Granja 2, 11:42 del matí, oferint-los el resum del que va donar de si aquesta sessió ordinària del ple municipal corresponent al mes de juny. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim amb un punt que ja vam entrar per l'urgència, malgrat que també era un dictamen del govern, que era l'aprovació per segona vegada de la modificació puntual del POUM relatiu a la regulació de l'ús d'habitatges d'ús turístic. De fet, aquest punt ja s'havia portat a aprovació, però s'ha considerat, en lloc de resoldre al·legacions, tornar a aprovar de manera inicial i, per tant, obrir la possibilitat també d'un període d'al·legacions. Va explicar la regidora Aurora Carbonell el fet de la introducció, per exemple, de les masies que no poden tenir ús hoteler però en canvi sí que poden tenir un ús turístic, o per exemple també l'elevada col·laboració ciutadana que s'ha derivat també dels processos de participació. Això ha fet introduir diverses modificacions en l'articulat d'aquesta regulació, que és un problema que preocupa per la pressió existent, les xifres que ja s'han esmentat en més d'una ocasió, sobretot aquells habitatges d'ús turístic de caràcter no regulat o il·legal, i que doncs generen també una pressió sobre els veïns, els quals doncs també moltes vegades són els que col·laboren amb l'administració a l'hora d'indicar a on poden haver més problemes. El debat al voltant d'aquesta aprovació, que també va obrir, com dèiem, la regidora de promoció, Aurora Carbonell. Escoltem-la.
Bé, portem, tal com diu el dictamen, l'aprovació que portem avui és sobre l'aprovació inicial per segona vegada. El primer cop va ser en data 18 de desembre del 2017. La regulació dels habitatges d'ús turístic, com bé saben, hem portat a terme audiències públiques també, perquè entenem que és una regulació doncs, força important pel municipi de Sitges, i per tant nosaltres hem volgut escoltar també molt a la ciutadania què tenia a dir, i en aquest sentit s'han fet al·legacions, s'han fet audiències públiques i hem recollit moltes de les coses que hem pogut escoltar, no? I en aquest sentit el que s'ha fet ara, el que s'ha volgut regular encara més és, diguem, filar una mica més prim en aquesta ordenació urbanística que volem fer dels habitatges d'ús turístic, sobretot per tenir un creixement equilibrat. Bàsicament, el canvi més important que s'ha fet és que ara del total dels habitatges de Sitges s'havia dit que un 10% podia ser habitatge d'ús turístic i ara serà un 9%, i la repartició d'aquest 9% han canviat una mica, diguem, els tant percents entre la zona centre, la zona que no és el centre, que no és el casc antic, i el que són el Garraf. Ara, del total d'habitatges que hi ha al centre, un 10% podrà ser habitatge d'ús turístic. Del total d'habitatges que hi ha a l'àmbit B, que vol dir tot el que no és centre, diguem, tot el que és les urbanitzacions del voltant, podrà ser fins a un 7%, i sobretot el que ha canviat més important és la zona de Garraf, que nosaltres vam posar un tant per cent i ara hem posat uns números clausos que són 68 habitatges, que són les 68 masies que hi ha al Garraf. Això bàsicament és perquè el Garraf no creixerà més en masies i també per donar una oportunitat, evidentment, a les masies de Garraf que puguin viure també del turisme i no només de l'agricultura, perquè entenem que és una sortida força vàlida. I també un altre canvi que s'ha fet és que les plantes baixes dels eixos comercials del centre tampoc es poden posar habitatge d'ús turístic, i això evidentment va en coherència amb l'aprovació que es va fer del pla d'usos del casc antic. És a dir, el que hem fet ara és una regulació que encara fila més prim, sobretot per controlar el creixement de l'habitatge d'ús turístic i sobretot per controlar-ho d'una manera equilibrada, és a dir, que no tot l'habitatge d'ús turístic ens vagi a parar al centre, que és una mica el que ens estava passant fins ara. Ara portem aquesta aprovació inicial, que evidentment després ja es resoldran totes les al·legacions, es resolen després amb l'aprovació provisional que es faci de tot això. Per tant, entenem que és una bona regulació que s'ha fet, un bon canvi, perquè mateix molt més en consens amb tot el que hem parlat en audiències públiques i en el que hem recollit bàsicament de tot el sector. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Carbonell. Obrim el torn de paraules pels grups. Senyora Gasulla.
Bé, doncs, senyora Carbonell, jo, la veritat és que el títol em fa pensar que el senyor Mas ha creat escola amb els títols dels dictàmens, perquè aprovació inicial per segona vegada, la veritat és que sobta. Si més no, el que està clar és que Costa Déu hi ajuda a tirar endavant propostes que no tinguin que ser esmenades més d'una vegada. I és veritat que els UTS és una problemàtica complexa i que cal controlar i regular, i que fruit de les aportacions dels ciutadans a l'audiència pública sobre el tema van arribar reflexions i propostes que per a l'equip redactor d'aquesta modificació del punt consideren adient esmenar i complementar el document sotmès a una primera aprovació inicial. La qual cosa d'entrada ens sembla correcta, tot i que per mi potser s'hauria d'haver fet abans de l'aprovació inicial, com també hauria d'haver arribat de forma ordinària a la comissió informativa i no per urgència. Bé, aquesta regulació pretén efectivament abordar la problemàtica que se'n pot derivar de tipus d'immobles pel que fa a percentatge del nombre d'habitatges, com deia vostè, que dintre del territori es poden dedicar a aquesta activitat econòmica, i els àmbits on es repartiran pel territori aquestes unitats d'habitatges turístics. La veritat és que hi ha dades per nosaltres també preocupant, no? Perquè l'estudi on s'aprofundeix la repercussió social dels habitatges d'ús turístics i de l'impacte sobre els serveis municipals treu unes conclusions per mi molt inquietants. A la seva pàgina 4 més o menys es deixa bastant clar que estem perdent el tren del que marca el Pla Local d'Habitatge, i torno a insistir, no ho dic jo, la pàgina 7 es conclou que l'increment de població prevista a Sitges cap al 2026 serà d'11.000 habitants més, i ho diu l'estudi, que pot generar una dificultat per gestionar els recursos municipals. De fet, ja els genera en aquests moments, no? I la veritat és que això són dades que preocupen i molt. També, efectivament, el que deia abans en una resposta al senyor Mas, no? Es preveia en el Pla Local d'Habitatge que s'estimava que es podrien construir en el període 2015-2021 un total de 1.281 nous habitatges al municipi, 300 dels quals eren de tipologia unifamiliar, 975 plurifamiliar, i 504 d'algun tipus de protecció. D'aquesta estimació no s'ha iniciat la construcció dels habitatges de protecció ni dels lliures. Jo li voldria fer una reflexió al respecte. Si creix el nombre d'habitatges construïts de Sitges, creixeran les mateixes proporcions que marca aquesta modificació als UTS?
A mi nosaltres, la veritat, ens sembla correcta la proposta, però de les previsions que vostès fan servir a vegades tenim una mica de dubtes. I després una darrera qüestió, si per la primera aprovació es van suspendre llicències, ara tornarà a fer-se un altre cop? En quina situació resten els peticionaris de llicències per desenvolupar aquesta activitat? La normativa existent anterior a aquesta modificació, perquè si és aquesta que recull el màxim del 10% del conjunt, què passarà amb el 9%? I en tot cas, voldria que ens contestés aquestes preguntes, si és tan amable. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gasulla. Més intervencions dels grups? Bé. Senyor Pol Vigó.
Bé, tal com vam fer la primera aprovació inicial d'aquesta regulació, votarem a favor per la necessitat imperiosa que té Sitges de regular i limitar l'ús dels seus habitatges a una pràctica que descontrolada i sense límits resulta altament perversa pel global de la població. Alhora, valorem positivament que fruit d'un millor estudi de la realitat local s'ha ajustat per reduir el percentatge d'habitatges d'ús turístic respecte a la totalitat. En canvi, no ens acaba d'encaixar el fet que es permeti que les 68 masies del terme municipal puguin esdevenir huts, els habitatges d'ús turístic, ja que creiem que en un entorn rural més respectuós amb les pràctiques i vides del lloc, allunyat de l'explotació turística intensiva que representa la figura dels habitatges d'ús turístic. Però més enllà del debat sobre aquesta segona proposta de regulació, ens agradaria saber com està la situació a peu de carrer, quina és la feina que fa l'Ajuntament fora dels despatxos. S'ha iniciat ja la tasca d'inspecció i sanció dels habitatges sense llicència? Es controla els habitatges d'ús turístic amb llicència perquè compleixin amb les normatives de convivència amb la resta d'habitatges veïns? Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Senyor Marc Macià.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, des del nostre grup creiem que la regulació ha d'ajudar no només per a fer aflorar la il·legalitat amb una actuació municipal sancionadora que sigui prou àgil, eficaç i exemplificadora, sinó que també per a posar ordre a la legalitat i establir uns límits, i això ens ha de servir tant per definir i construir el model turístic que volem com perquè les sitgetanes i els sitgetans no vegin envaïts els seus drets com a ciutadans, drets com el del descans o el de l'habitatge. I és que ja no es tracta només que certs entorns comunitaris amb una alta densitat d'huts puguin arribar a semblar hotels. No podem negar que amb l'anada i vinguda de tot un seguit d'inquilins estacionals es provoquin certes molèsties, sinó que l'accés a un pis de lloguer on viure tot l'any s'ha convertit a la nostra vila en una odissea quasi bé impossible i ja no té tant a veure en el preu, tot i així elevadíssim i inassumible, sinó en el parc d'habitatges de lloguer quasi bé inexistents i a la baixa. I això ens porta a la gentrificació que està patint la vila i que ja no és que s'enxampli el cercle cap als barris més perifèrics, sinó que fa saltar la població cap a les poblacions veïnes i encara més enllà. I sí, segurament podríem entrar en un debat sobre la incidència dels huts en aquesta situació, i no estem dient que en siguin els responsables, però convindrem que són una part important de l'equació i que per tant s'han de tenir molt en compte. Cal, doncs, trobar l'equilibri entre els interessos privats i els de la ciutadania, però sense oblidar que són els drets dels ciutadans i l'interès comú el que ha de prevaldre. I això és allò que des del nostre grup defensarem sempre. I ja que parlem dels problemes d'accés a l'habitatge, aprofitarem l'avinentesa, o potser que l'Ebre passa per Tortosa, per animar el govern, bé, per exigir al govern, com ja s'ha dit, que d'una vegada per totes es posin en marxa les polítiques d'habitatge que fa tant de temps que ens estan anunciant, però que a hores d'ara encara no estan ni definides. La plana ja s'està construint, de pressa, però dels pisos de protecció oficial no en sabem res de res. És d'extrema i vital importància que parem aquesta sensació, com en comentava fa uns dies un amic, d'estar sent expulsats del nostre propi poble i aturar la sagnia que suposa el lloguer per a moltes famílies sitgetanes i que hi donem solució. Això és el que espera verdaderament la ciutadania de tots nosaltres. Bé, en tot cas, farem un vot d'abstenció a aquest dictamen per tal de presentar-hi les esmenes que considerem oportunes. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Carbonell, per contestar als grups.
Sí, gràcies. Primer de tot dir-vos que evidentment estem molt d'acord amb totes les observacions en general que s'han fet. A la senyora Gasulla no entenc molt bé la pregunta. Bé, això és un tema urbanístic, per això hi ha aquesta pregunta, per això deu ser el dictamen aquest, perquè això ve del Jordi. Però bé, dic que no, el que sí és que la suspensió primera que es va fer Això val un any, o sigui, hi ha un any encara. Per això també hi ha aquesta pressa de que hem de fer l'aprovació inicial, la provisional, per després fer la definitiva, perquè abans del desembre ara sí que ja no s'admet més canvis, diguem, no? Per tant, el que passa ara és això, que estan suspesos. És cert que ara ja estem al 10%, bueno, el 9% dels habitatges, per tant, ara no s'està donant ni una de llicència. Les preguntes que em feia el senyor Vigó, dir-li que amb el tema dels 68 habitatges de Garraf, nosaltres sí que ho hem tenir en compte, perquè és cert que de fet ens van venir les masies, ells no poden ser hotel, no poden ser habitatge, no poden fer turisme rural perquè per les condicions que tenen i perquè el turisme rural doncs té unes condicions que ells no poden acceptar. O sigui, l'única sortida, si la volen fer turística, és tenir habitatge d'ús turístic. Si ho volen fer, evidentment, si no, no, però és l'única sortida turísticament que podrien fer. Per això vam entendre que se li tenia que deixar aquesta oportunitat, entre altres coses perquè ho han demanat i perquè, tot i que volen viure de l'agricultura, també volen tenir algun altre suport per si no només de l'agricultura han de viure. Però és cert que no poden fer res més turísticament, és l'únic que se'ls permet. I parlant de les accions que s'han fet fins ara, sí que s'estan començant a treballar i de fet gràcies a les audiències públiques ens han sortit molta col·laboració ciutadana, que això ho agraïm molt. De fet, a mi se m'ha costat molta gent, sobretot comunitats de veïns, que volen treballar amb nosaltres, per ells una mica també ser els nostres ulls, perquè entenem que nosaltres no podem estar tot arreu, però sí que hi ha moltes comunitats de veïns que se'ns han apropat i ens han dit, escolta, volem ser els vostres ulls, de que aquí entenem que hi ha pisos turístics que no són legals, per tant, això ens ha servit de molt, i també la policia també vam fer el protocol aquest que vam dir, i de fet d'aquí han sortit actes que han aixecat, que la policia ha anat a algun lloc, que hi ha hagut una denúncia per soroll, la majoria de vegades és, i ells hi han comprovat que aquell pis, si era legal o no era il·legal, i quan ha sortit algun il·legal i ens ha enviat activitats per nosaltres poder fer les oportunes els oportuns documents, diguem, per obrir expedients per poder sancionar. Per tant, sí que s'està començant a treballar i jo crec que sortiran resultats. Sobretot a mi m'ha sorprès molt, gràcies a les audiències públiques, que hi ha hagut molta col·laboració ciutadana i de fet hi ha alguns barris concrets que també han vingut a parlar amb nosaltres per donar-nos idees i col·laboracions màximes, perquè és cert que hi ha habitatge d'ús turístic que funciona molt bé i sobre, evidentment el que és legal i que funciona molt bé, però també és cert que hi ha molt habitatge d'ús turístic, sobretot l'il·legal, que ocasiona moltes queixes i molts problemes amb els veïns i els veïns són els primers que ens venen a informar d'això. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions dels grups. Senyora Gasulla.
Sí, disculpi senyora Carbonell, però em faltava temps, que veig que a vostè li ha sobrat perquè l'han tornat a posar 5 minuts, no passa res. En tot cas, jo la reflexió que li volia fer és que l'estudi que vostès afegeixen en aquest dictamen, que a nosaltres ens sembla molt encertat, vull dir, el votarem a favor i estem totalment d'acord i a més oferim la nostra col·laboració, és que en aquest estudi que es fa dels habitatges, es diu no s'ha iniciat la construcció dels habitatges de protecció i dels lliures en el període 2016-2017. Es van acabar, tal com diu l'estudi, 165 lliures. Per tant, encara queda potencial de creació de nous habitatges, però caldrà tenir en compte les mancances que s'arrosseguen d'aquests darrers anys. I la meva pregunta, que anava per aquí, que no sé si ha arribat totalment, si creix el nombre d'habitatges construïts a Sitges, creixerà les mateixes proporcions que marca aquesta modificació d'UTS? És aquesta la pregunta que li volia formular. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Més intervencions dels grups municipals? No, senyora Carbonell, per contestar.
Sí, gràcies. Jo entenc que sí, en el sentit que sempre pot haver-hi un 9% dels habitatges d'ús turístic del total, però sempre s'han de complir totes les condicions, és a dir, un total del 9% i que depèn si ets a la zona A, a la B o masia, m'entens? Si per exemple hi ha un 7% a l'àrea B, doncs no, allà no pot, s'han de complir les dues qüestions, el 9% i el repartiment interior dels habitatges.